Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. L'atur baixa en 510 persones a l'octubre a Catalunya i ja encadena 8 mesos de descens. Avui hi ha 106.000 desocupats, menys que fa un any, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball. En total hi ha prop de 378.000 catalans desocupats, una reducció del 22% respecte a l'octubre de l'any passat, en plena segona onada de la pandèmia. A més, és la primera vegada des de l'any 2007 que l'atur baixa un mes d'octubre. Al conjunt d'Espanya, l'atur baixa en 734 persones, el primer descens a l'octubre en 46 anys. A tot l'estat hi ha un total de 3.257.000 aturats, mig milió menys que l'any passat. En plana política, el govern català reclama a l'Estat el fons extraordinari del coronavirus per l'any vinent perquè hi ha prevista una despesa de més de 1.600 milions d'euros per fer front a la despesa sanitària i social. Des del Parlament hi tenim a la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia. El fons extraordinari que va rebre Catalunya el 2020 va ser de més de 3.000 milions d'euros i l'any passat d'uns 2.000 milions. Uns diners que van permetre a la Generalitat pal·liar el cop de la pandèmia. De cara al 2022, la despesa prevista baixa fins a la meitat, però encara cal rebre l'ajuda del fons. Per això el conseller d'Economia, Jaume Giró, reclama més diners.
I aquest any 22, el proper any 22, la despesa prevista en temes de sanitat, educació, drets socials, bàsicament, és entre 1.600 i 1.700. I no hi ha previst res.
També demana a tots els grups parlamentaris que s'assumin a aquesta exigència.
I encara al Parlament, el govern manté el compromís d'aprovar els pressupostos dimarts vinent i segueix apel·lant al suport de la CUP amb qui va aprovar la investidura. Tot i això, insinua PSC i Comuns que també s'hi sumin. I a la cimera del clima de Glasgow, més de 90 països s'han sumat a l'acord contra el metà, un gas responsable del 25% de l'escalfament global. El compromís mundial pel metà ha estat el primer gran pacte de la trobada, però tot i això no inclourà potències mundials com la Xina, l'Índia i Rússia, que formen part del club dels 5 primers emissors d'aquesta substància. Aquest compromís implica que el 2030 les emissions de metà s'hagin reduït un 30% respecte a aquest 2020. Això ajudaria a reduir 0,2 graus l'augment de la temperatura mitjana de la Terra i ajudaria a aconseguir l'esperat augment màxim d'un grau i mig. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Javier Martín Vide, que és climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, ha exposat que dependrà de la voluntat política i del compromís vinculant que aquest acord es compleixi i, a més, celebra l'acord, però manifesta que no parla de combustibles fòssils.
És un acord interessant, important, però no podem deixar de banda el fet de que hem de fer la transició energètica, deixar de banda els combustibles fòssils. Ja fa 6 anys que l'acord de París del desembre de 2015 es va dir d'una forma així planera: no apostarem més pels combustibles fòssils, i continuem utilitzant-los.
I ara anem cap a Barcelona perquè el túnel de les Glòries en sentit Besòs ja és una realitat i a partir d'aquest proper dissabte ja s'hi podrà circular. El túnel en sentit Llobregat encara haurà d'esperar uns mesos per entrar en servei. Visitant l'última fase de les obres i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia, tot preparat per la posada a punt del túnel de les Glòries en sentit Besòs, que servirà com a sortida de Barcelona. El túnel d'entrada a la ciutat en sentit Llobregat està previst que entri en funcionament a principis del 2022. D'aquesta manera, en els pròxims mesos s'acabarà una de les actuacions de més complexitat tècnica de la ciutat i de rellevància històrica i veïnal. Les obres que van començar el 2015 han tingut un cost d'uns 200 milions d'euros.
Moltes gràcies, Sílvia. Ara temps per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Joan Laporta no viatja a Qatar per tancar el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador del Barça. El club de Doha havia demanat expressament la presència del president del club per negociar el fitxatge. L'expedició la formen el vicepresident esportiu Rafa Juste i el director de futbol Mateu Alemany. Tots dos viatgen aquest dimecres des de Barcelona després d'arribar a aquesta matinada de Kiev, on el Barça ha jugat el partit corresponent a la quarta jornada de la Champions, un partit que ha acabat 1-0 amb victòria blaugrana. Els directius esperen tancar aviat el fitxatge de Xavi i el primer pas serà convèncer els mandataris de l'alçat actual equip de l'entrenador català. Xavi tindria un acord amb el Barça per ocupar la banqueta el que queda d'aquesta temporada i també per a les dues següents. I en tenis, aquesta tarda a les 4 comença el segon partit de Carlos Alcaraz al Masters 1000 de París. El tenista espanyol s'enfronta a Jannik Sinner, número 9 del món. El tenista de 18 anys es va imposar ahir al francès Herbert després de remuntar el primer set en un partit que va durar gairebé 3 hores. El segon partit d'Alcaraz a París es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar. Qui no ha pogut passar de ronda en aquest Masters parisenc és Roberto Bautista, que ha perdut davant l'australià James Duckworth.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara, però més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Mateix 7 minuts que passen de les 11 del matí. Estàs escoltant el matí a Ràdio Estel. Mireu, segurament us hagi passat algun dia que caminant pel carrer i de forma inesperada alguna olor us ha transportat directament a un record de la vostra infància o bé en un moment del passat que feia temps que no recordàveu, que creieu oblidat. Doncs es tracta de la memòria olfactiva. Tots tenim enregistrades unes 10.000 notes aromàtiques al nostre cervell, que a més doncs, associem moltes vegades amb una experiència bona o dolenta. De fet, estem envoltats d'aromes i algunes de les decisions que prenem, fixa't tu que encara que sembli mentida, les prenem en base a la nostra intel·ligència olfactiva. Per exemple, diuen que el primer que ens atreu d'algú, ho hem comentat aquest matí ja, és la seva olor, que l'aroma personal és el que ens enamora, però també decidim entrar a una botiga en funció de l'olor que fa i la sensació a la que tenim associada aquesta fragància. I és el que es coneix com a màrqueting de l'olfacte. Per parlar d'aquest fascinant món de les olors, de com es dissenyen els perfums i de fins a quin punt determinen, no?, el nostre comportament, ja ens acompanya la Sandra Iruela. Ella és perfumista i experta en el disseny de perfums. Què tal, Sandra? Benvinguda.
Hola. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Molt bon dia, clar, ja de primeres la Sandra ens ha convidat en aquest món fascinant dels perfums i ens ha deixat a trobar unes petites notes d'aquest perfum que és vostre, no, Sandra?
Sí, 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 aquest de fet va ser un premi que vaig guanyar l'any 2019, inspirat en Marrakeix, i perquè em van demanar des de Tallà, que és on es fan l'entrega d'aquests premis.
És un premi internacional,
no? Un premi internacional de perfumeria, sí, que organitza el Beauty Cluster a Barcelona. I havia d'estar inspirat amb la flor del gessamí. No? I a partir d'aquí, cada perfumista, que es van presentar de tots els països del món, doncs van presentar una sèrie de fragàncies inspirades amb la flor blanca del gessamí. I aquesta, per exemple, és una d'elles, no? I va ser guanyadora pel públic, la més votada de totes les que es van presentar.
Clar, perquè, o sigui, donant aquest fil conductor, no?, aquesta inspiració que era el gessamí, però després com es crea un perfum?
Es crea a partir del coneixement tècnic, perquè al final no deixen de ser una sèrie de notes olfactives, tant naturals, sintètiques com natural idèntiques, i a partir d'un coneixement a nivell d'olors, no? Dissenyem com un brief, no? En aquest cas el brief era una inspiració basada en el gessamí, i a partir d'aquí com vesteixes, no?, aquesta estructura, aquesta piràmide olfactiva que es crea fent un perfum, no?, amb notes de sortida, notes de cor i notes de fons. Hi ha una estructura piramidal que en funció de la volatilitat de les essències, ajuden a que emanin més les notes, no? La primera impressió que tens, que és la que has tingut, és més floral, la més fresca, no? I a mesura que va evolucionant i va passant el temps, les notes van com formant part de les notes de fons o de cor, no?
I després també és veritat, això sempre es diu, no, Sandra, que depèn de la pell, no? També aquesta olor, doncs, quedarà diferent.
Diferent i fixada, és a dir, una persona amb pell seca, normalment les notes no es modifiquen tant com una persona que té una pell més humida o que transpira més, perquè és com que penetra, hidrata la pell i queda com més homogenitzada amb la seva olor. No? Llavors, en funció del que mengem, el que transpirem, les olors que tenim nosaltres de base, no? Tot el layering, aquestes capes que tenim, no? Del gel, del body milk, del xampú, al final és una suma d'olors que, juntament amb el nostre perfum, ens identifiquen com una persona, no?
Per tant, seria com, exacte com tu dius, no, Sandra, el nostre propi perfum, no? Aquesta barreja d'olors.
Sí, aquesta típica olor que recordes amb una jaqueta que algú s'oblidarà, l'olores i dius, això és de ma mare, no? Pues aquesta olor és única i no és només el perfum, sinó és la suma de totes aquestes olors que portem de manera indirecta. No?
Clar, jo t'anava a preguntar primer de tot, quan has entrat aquí a l'estudi, ara li farem quedar així a la Sandra, quina olor has notat? Clar, amb la mascareta difícil, eh?
Tot i que amb la mascareta s'olora. Ja sí que és veritat que hi ha una mica de filtre, però sí que he olorat com una nota de, com de paper, no? com un lloc amb material, paper, electrònica. Bueno, al final, tots els materials que hi ha no deixa de ser una olor característica. No? Però sí, cada lloc o cada referència o la casa dels nostres avis o la botiga on anem, totes tenen una olor característica, però que no ens hi fixem massa, no? Només quan fa una olor que no ens acaba d'encaixar o no ens agrada és quan, ui, es dispara aquella alerta de dir, avui no està... No estic molt bé aquí, què passa amb l'olor?
És molt curiós, i de fet, ara ho comentàvem també fora micro amb la Sandra Iruela, que una altra derivada de la pandèmia, no podríem dir, són aquests efectes secundaris de la Covid. Molta gent, doncs, ha perdut l'olfacte i asseguren que se senten perduts, no? Que no gaudeixen del menjar de la mateixa manera, de les olors... També, clar, ens adonem, podríem dir, per primera vegada, Sandra, no? de la importància de l'olfacte.
És així. Em trobo dissabte mateix, m'ho comentava una noia, diu, és que no tinc la mateixa sensació adònica, no? de plaer, de gustar algú que m'agradava molt, perquè l'olor, el primer impuls que fem, no? al menjar algú, primer l'olorem. És com una garantia de que allò estarà bé. No? Però si no et ve l'aroma, no? quan tens el plat a taula, difícilment t'atraigui tant com a nivell gustatiu. Tot i que és retronasal, moltes vegades perdem el sentit de l'olfacte, però el gust encara el tenim una mica més desenvolupat i llavors som més capaços, no? Però al final el que detectem amb el nas són les olors característiques d'aquell plat i a nivell de gustatiu són les textures que podem tenir a la boca, com a l'àcid, el picant, el salat, el dolç, etc. I després a nivell d'astringència, no? Pues si pica més, si és més dur, si la textura de l'aliment més aviat, no? Però l'olor, el primer impacte és nasal.
Ara ho deies també, el fet d'entrar en una botiga, que relacionem doncs, amb una olor, no? Identificar aquella botiga amb aquella olor. Clar, l'olfacte ens dona tanta informació i també és el responsable de la presa de decisions, no? Explica'ns una mica també aquest, que és el màrqueting olfactiu, no? En què consisteix?
El màrqueting olfactiu forma part de l'experiència del màrqueting sensorial i és un dels sentits que es treballa, no? Nosaltres, quan anem a una botiga, ens fixem en com està distribuïda la roba, amb les textures, amb la il·luminació, tot això ens afecta i estem molt acostumats. El tema de l'olor és algo que ha vingut a posterior, però ha vingut per quedar-se, perquè realment el fet de que una botiga olori i olori bé, el temps d'estar dins d'aquella botiga perquè et sents bé, a moltes vegades és inconscient, no? Però estàs bé, igual que estàs a gust amb una persona i no saps ben bé per què, perquè l'olor també et fa que estiguis a gust, no? Doncs en una botiga s'està demostrant i en casos d'èxit conforma aquella olor, no només la identifica a nivell de marca, sinó és per un benestar que aquella persona pot percebre en el moment d'estar allà comprant, no? Si és un aroma agradable, la música acompanya, la il·luminació també, la probabilitat d'estar més temps a la botiga segurament sigui més i, per tant, l'experiència també serà més plaentera.
Clar, Sandra, vosaltres treballeu amb empreses, no?, que us demaneu, que us demanen aromes, no?, que aboquin coses. Quin és el perfum més complicat que has hagut de crear?
Mira, he dissenyat olors amb molt conceptuals, perquè moltes vegades pel desconeixement o per la manca de vocabulari o de comunicació, no?, a través d'una olor, perquè ens costa molt, hem arribat a conclusions d'olors, per exemple, a la transparència, no? Dius, ostres, què és l'olor de la transparència? Aquesta cadena hotelera em deia, és que havia estat a Japó, l'olor d'allà era molt sutil, perquè culturalment els japonesos no són massa intensos, I la conclusió que vam arribar era que havia de ser un aroma, una nota olfactiva, però molt transparent, molt suau, molt tènue, molt avellotada, etc. I a partir d'aquí aquest concepte el vam desenvolupar i amb tres notes olfactives, no? I vam fer tres camins i tres propostes. Llavors, a partir del coneixement, com et deia al principi, no?, de saber que hi ha les notes naturals, que tothom coneix, però que hi ha sintètiques i que gràcies a la síntesi podem desenvolupar i crear infinitat de notes, si no estaríem limitats a el que coneixem, però la química ens fa, pues, evolucionar a nivell de creativitat. Llavors, a partir d'aquí podem dissenyar infinitat d'olors que no són de manera tangible i al final costa descriure-les, però quan les olores és quan realment dius, uau, és això el que buscava, no? I a partir del coneixement, de l'experiència, del know-how i tot això ho treballes, no?, per dissenyar aquestes fragàncies.
I també ara hem dit que heu treballat amb empreses, però també heu creat els perfums de David Bisbal i Eva González, no?, entre d'altres. En què et bases, doncs, per definir aquests aromes tan personals?
Aquí és la mateixa estratègia. Al final et parlen d'ells, dels seus gustos, quins perfums fan servir, què els hi agrada, el mar, la muntanya, què mengen, els gustos que ells tenen, perquè moltes vegades som inconscients de que ens agrada l'olor a rosa, i en canvi el perfum que fem servir porta rosa, no? O al revés, o m'encanta l'olor de pi, però el meu perfum mai porta nota de pi, no? Perquè l'associem a moments o a situacions, no? Llavors, hem d'avaluar molt bé els seus gustos, i a partir d'aquí anar com traient informació per anar descrivint com es crearà aquella piràmide olfactiva que et deia, no?
Sí.
I com l'estructurarem, perquè no només sigui a nivell de contingut, no?, sinó que al final d'aquella fragància hi hagi aquella inspiració que realment parli, no?, d'aquell personatge, d'aquella persona, d'aquella empresa, i a partir d'aquí anem construint. Desenvolupem sempre tres camins olfactius i a partir d'aquí expliquem la història de cada un d'ells.
Avui estem parlant al Matí a Ràdio Estel amb Sandra Iruela, perfumista i experta en el disseny de perfums. Clar, tenint en compte que cadascú ha tingut una experiència vital diferent, no?, que som tots diferents, és curiós, no, Sandra, que en una mateixa olor desperti a tothom les mateixes emocions?
Va en funció dels records. És el que... Si un nen petit no té tants records associats a olors. Per tant, l'expressió que pugui tenir d'una olor per primera vegada és molt més curiosa que una persona amb una determinada edat que l'associa, pues, a les seves experiències, no? O sigui que realment les olors, si no les coneixes, has de basar-te en els altres sentits i en les teves vivències i experiències per descriure aquella olor. No? Llavors, l'impacte que tenim quan fem tallers infantils pels nens i sí, que hem dissenyat un mètode d'estimulació olfactiva per aprendre a olorar, és l'associació que ells tenen, no? I el meu nebot, per exemple, l'altre dia olorava una nota i deia, això fa olor a estornut. Què vol dir? No? Doncs que ell, per algun motiu, pot ser curiós, però associa aquella nota olfactiva a una experiència seva de 5 anys. Clar, la mateixa olor amb una persona més gran, igual li diu, pues, em recorda a la muntanya quan anava a passejar. No? Mm-hmm. O sigui que realment cada olor ens aboca sensacions, emocions, i l'associem a un moment de la nostra vida.
A un record, no? Molt totalment. Concret. Ara Ràdio Estel, per exemple. aquesta emissora, o una emissora de ràdio. Quin aroma creus que podria encaixar?
Home, a nivell sensorial està molt ben definit, perquè parleu que sou Estel, els colors són blaus, grisos, negres... O sigui, realment jo veig una olor estel·lar, no? És com realment veure el cel a la nit d'estiu, no? Sí. I veure aquella brillantor i aquell color intens que és entre un blau i un negre, no? I que t'aboca una sensació, pues, de... Jo crec que treballaria una olor de cel, no? Realment, però com es treballa aquella olor de cel, no? Pues vas amb la nota d'humitat, de la pluja, inclús una mica d'ozònica, no? Una nota marina, que recordi aquella sensació de vespre d'estiu molt fresc, no? A partir d'aquí començaria a dissenyar aquella olor que parlés de vosaltres, no?
Mira, però... doncs prenem nota, eh? A mi m'agrada, com has descrit a la ràdio. Per exemple, ara, Sandra, de quina olor hauria de fer casa nostra? Per fer-nos sentir, ara que tu deies això, no? Còmodes. Quina olor creus que ens hauria de ser?
Al final hi ha olors molt
personals,
molt,
també, no?
Sí, però molt clares d'olor a llar, no? A casa. Pues l'olor a xamaneia. Puguis o no tenir xamaneia, l'olor a xamaneia a qui no li agrada, no? Aquella olor de... I el sorollet, no? Però de la fusta cremant, de l'alzina, no? De l'olivera, aquella olor que ens aboca sensació de plaer, de benestar, de casa, de recolliment, no? Ara, a la tardor, pues, acompanya. També una olor a pastís recent fet, no? Una olor a pa, una olor a canyella, a taronja, totes aquestes olors que ens aboquen la sensació de... hem arribat a casa, no? Pues això dona sensació agradable i ganes de ser-hi, no? I aquestes olors se treballen.
Aquesta sensació agradable, ganes de ser-hi, ara nosaltres portem tot el matí fent bromes, no?, amb això de... però t'ho volem preguntar tu directament, Sandra, com a experta en el tema. És veritat que ens relacionem amb qui fa una olor que això que ens resulta agradable? Saps això que coneixes algú i dius, oi, quina bona olor que fas, no? Quines connexions pot tenir? Pot arribar a tenir?
Sí, això és la química que hi ha entre les persones, que la fem servir d'una forma indirecta, no? Diu, jo amb aquesta persona no la conec, però tinc química, hi ha alguna cosa. Doncs és, al final, tot l'olor que ell demana, perquè es pugui posar perfum o no, és el que dèiem al principi, no? El perfum ajuda, t'identifica, i segurament que estarà triat, però la persona deixa anar aquella olor del seu alè, la seva transpiració, la seva roba, etc. O sigui, no deixa de ser un nucli, no? Un component que dius, és que aquesta persona m'atrau perquè la seva olor és magnífica.
Ja se'ns ha acabat el temps, però Sandra, abans de marxar, que per cert, jo avui faré olor a Iruela tot el dia, m'encanta, però m'ha deixat aquestes notes. Per cert, on us podem trobar, Sandra?
A la web podeu trobar iruelafinefragrance.com i després a nivell de formació que tinc l'escola, a Escola de Perfumeria, Sandir.
Gràcies, però abans de marxar, Sandra, et fem un petit test. Què et sembla? Marta Harque, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, m'encanta tot el que m'ha agradat molt, el perfum de Ràdio Estel. Penso que com a regal ara que ve el Nadal, no?, podríem proposar que es fessin un parell d'ampolles d'aquest perfum, perquè m'ha agradat molt això de les notes marines i molt, molt net, no? Sí, sí, no sé.
Què li volem proposar a la Sandra abans de marxar? Un petit joc, no?
Sí, perquè a vegades, no? Segons també el que ens has dit, associem moltes vegades aromes també a persones, i hem pensat, doncs, li proposem tres persones famoses, a veure ella a quines aromes les associa.
Vinga, doncs, hi comencem, Sandra, estàs
Vinga,
preparada?
Som-hi.
Anem pel primer.
Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parlament, honorables membres del govern sortint...
Sandra, quina olor li relaciones al president de la Generalitat, Pere Aragonès?
Complicada la pregunta, perquè, a veure, per la seva... O sigui, de qui era a qui és, no? Ha evolucionat molt com a estil, no? Perquè realment, quan era jove, portava un estil molt més desenfadat i ara el look és molt més seriós i sobri. Però sí que... potser una nota patxuli de fusta, és una nota clàssica, però que als anys 80 es portava com molt, i ara pues, també podria encaixar-li, no sé, una nota fustada de patxuli.
Suposem que els polítics tampoc poden dur perfums que cridin massa l'atenció, no? Vull dir, hi ha d'haver una mica d'estàndard pel que fa a aromes, no? Aromes molt cridaneres, sobtaria.
No, no té per què. Al final, jo crec que va molt als gustos, no? Una persona que es posa... Una cosa és la quantitat de perfum que posis i l'altra és la tipus de nota, no? Perquè per molt intens que sigui aquell perfum, si et poses amb una dosificació acceptada i que no invadeixes massa, pot quedar bé.
Vinga, i anem curts de temps, però fem l'últim.
La Rosalia...
Que una de les cantants més internacionals del moment, la Rosalia. Quin tipus de perfum creus que fa servir, Rosalia?
Molt trencador. Jo treballaria aquí notes totalment sintètiques. Aquí em basaria amb el Galaxolide, amb notes realment que aboquessin aquesta sensació de jove, però amb impacte, reconeixement. Molt trencador, res natural en el sentit de les clàssiques roses o que podríem conèixer, sinó algo molt més trencador com ella.
Sandra Iruela, perfumista i experta en el disseny de perfums. Moltes gràcies per haver-nos passat aquesta estona tan dolça.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't moltíssim. Nosaltres res, marxem a publicitat i tot seguit ja està amb nosaltres Maria Elba Rojas aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs ara mateix, mira, falten 2 minuts i ens situem a 11:45. Seguim en directe al matí a Ràdio Estel. I un dia més aquí al matí, doncs, ja ens acompanya Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas. Com estàs, Maria Elba?
Hola,
benvinguda.
Hola, encantada de estar nuevamente por aquí.
Olga, què tal? Benvinguda de nou.
Home, jo aquí l'alumna més fidel, podríem dir, d'aquesta secció.
No perds ni una secció de la Maria Elba.
És que avui és de nivell. Vam començar amb coses, diríem, relativament fàcils o que ens sonen, no? Els testaments, heretar un pis... Però el tema d'avui ja A mi ja m'ha semblat complicat. I segur que la Maria Elba ens ho simplifica.
Ens ho fa fàcil, no? Perquè moltes vegades, Olga, com hi ha aquestes frases, no? que tenim, no? Aquests pensaments recurrents, no? Diuen que els anys les persones ens fan més vulnerables, per exemple.
Sí, o que els grans ja no tenen tanta empenta, no? Per fer front a la resta de membres de la família. Potser hi ha fills que tenen un esperit més manipulador, podríem dir, no?
I que fins i tot a vegades arriben a pressionar els seus pares perquè doncs, els anomenin doncs, com hereus, no? Únics, a perjudici dels seus propis germans.
Sí, no sabíem. Això, Maria Elba, es comenta, es parla, us ho acabeu trobant vosaltres al despatx?
Mucho más frecuentemente de lo que nos podemos imaginar, ¿eh? Lo acabéis de decir, mientras más edad vamos cumpliendo, a partir de los 70, digamos, podríamos decir que la curva ya empieza a bajar poquito a poco, y con los años pues nos vamos convirtiendo en personas más vulnerables, más débiles, no nos queremos enfrentar a nadie, ni mucho menos a nuestros hijos, faltaría más, ¿no? Pero cada vez nos encontramos más con tragedias familiares de este tipo, que se produce el fallecimiento y vienen los hijos y no acaban de comprender por qué el padre o la madre ha nombrado como único heredero a uno de los hijos y la relación con el resto era muy buena. O sea, es totalmente desconcertante, ¿no? Y habitualmente se producen, digamos, estas presiones por parte de alguno de los hijos aprovechándose de la edad y la manipulación de la vulnerabilidad de los mayores, ¿no?
De los propios padres, ¿no? Sí. Que moltes vegades, clar. Sí.
I alguna solució per poder evitar que passi això, aquesta manipulació?
Sí, afortunadamente. Tenemos una solución bastante buena, no muy conocida, pero bastante buena, que son los llamados testamentos familiares, que no sé si los habéis oído hablar.
Jo no.
La verdad es que...
Mira que sí. I la Olga i jo hem estudiat dret les dues, eh? Però hi ha el dret successori, almenys en el meu cas, Olga.
Jo ho tinc tot bastant esborrat.
Desaltat aquella classe, eh?
Ho tinc tot bastant esborrat. O sigui, que hi ha una cosa que es diuen testaments familiars, sí, o pactes successoris.
Sí, sí, el nombre jurídico, el técnico, es pacto sucesori o pacto sucesorio. Y ciertamente consiste en que en lugar de que vaya una sola persona a hacer el testamento, a indicar cómo quiere repartir sus bienes una vez haya fallecido, van como mínimo dos miembros de la misma familia, habitualmente el padre y la madre, el matrimonio. Van al notario, explican que quieren nombrarse herederos mutuos y cuando ya no está ninguno de los dos, ¿cómo se reparte? Bueno, cuando vienen al despacho, evidentemente siempre lo hacemos así. Repartimos todos los inmuebles en los hijos que tengan y el resto que no sea dinero, pues ya se reparte a todas partes iguales, ¿no? Pero la gran diferencia es esta, que lo otorgan como mínimo dos miembros de una misma familia. ¿Y qué ocurre? Muere el primero, queda uno viudo, viudo o viuda, y por mucho que lo manipule alguno de los hijos que va a llegar a convivir con el que quede viudo o viuda, si es la señora, y le haga hacer otro testamento, no tendrá ningún valor. Porque una vez firmado el pacto, ya no se puede cambiar. No se puede cambiar. Salvo que los dos firmantes del pacto acudan al notario para modificarlo. Pero a partir del momento que ha fallecido uno, ya no se va a poder cambiar. Por tanto, es una garantía de que la voluntad de ese matrimonio se respete tras el fallecimiento pues del primero de ellos y luego cuando fallezca el segundo no haya ningún cambio.
O sigui que aquests pactes successoris són diferents d'un testament.
Bueno, son iguales, solo que lo otorgan como mínimo dos miembros, pero todas las cláusulas que ponemos ahí dentro son las mismas que los testamentos y se inscriben en los mismos registros donde se inscriben los testamentos, que es el Registro General de Últimas Voluntades, que está en Madrid.
I quan dius dos membres de la família, suposem que la senyora ja és vídua.
Sí.
Podria anar la senyora amb els fills junts o si anés ja només amb un dels fills?
Sí, sí, podria ir la madre con todos los hijos, la madre con un hijo, la madre con una vecina, la madre... No, tiene que ser miembro de la familia. La madre con un sobrino, la madre con un hermano... Siempre que sean miembros de la misma familia.
¿Y has d'anar davant notari o on s'han de registrar?
Sí, los documentos estos, después que los redactamos en el despacho, se firman delante del notario, porque es la garantía firmarse delante del notario. Y el notario lo comunica al Registro de Madrid, al de Últimas Voluntades.
I aquests pactes el que impliquen és que el repartiment serà proporcional, igualitari entre els fills que hi hagi.
No, lo importante del pacto es... que tiene las mismas acciones del testamento, pero ya va a quedar blindado. O sea, porque lo que diga el matrimonio en ese momento ya no se va a poder cambiar cuando el que quede viudo, por mucho que sea manipulado, y hago otro testamento, ese testamento, una vez firmado un pacto, no vale nada de lo que se haga después, nada.
¿Por tanto no se puede cambiar?
No se puede cambiar, salvo que acudan juntos al notario el matrimonio, ¿vale? O que el matrimonio se vaya a pique. Si se hay una separación, un divorcio, pues este pacto tampoco tendría valor, salvo que en el mismo documento se explicara que todos los repartos a favor de los hijos se mantenga.
I
claro,
aquests...
si tú estás divorciándote, no puedes heredar del otro.
Clar, i aquests testaments familiars es poden fer en qualsevol moment. O sigui, podria ser que algú just s'acaba de casar i diu, va, anem a fer un pacte successori.
Sí, lo que pasa que no es aconsejable hacerlos con personas tan jóvenes, ¿eh? Es importante este dato. Los pactos se aconsejan a partir de 70, 75 para arriba, cuando la vida ya está, digamos, a otro nivel, cuando ya estamos bajando, cuando ya empezamos a ser manipulables, pero cuando eres joven, no. Sobre todo ahora que los matrimonios tampoco duran mucho y no tiene ningún sentido. La gente joven no tiene sentido el pacto, ¿eh? Uh-huh.
Per tant, tu el recomanaries, aquest tipus de pacte successori o testament familiar en aquest tipus d'edat, no?
Sí,
Mariela,
sí,
seria com el perfil, no? Sí. De gent que si acudeixen doncs, a Bufete Rojas, els hi recomanaries aquest tipus d'edat.
Efectivamente, a partir de 70 años, cuando vienen personas más jóvenes, le decimos que no se lo aconsejamos porque es que se va a blindar el documento. O sea, puede provocar un problema. O sea, que cada caso... va a depender de l'edat per aconsellar aquest document.
I es pot fer un pacte successori sense fer el testament o a partir del moment que fas aquest testament familiar ja has de fer el testament?
No hace falta que hayas hecho ningún testamento. Simplemente, directamente, haces el testamento familiar, el pacte successori. Y, digamos, si has hecho testamentos anteriormente, el pacto lo va a anular. I si no has hecho nada anteriormente, es el que va a valer.
Clar, tu habitualment t'has trobat amb aquests casos del bufet, que arriben, no? I dius, mira, és que no, ens hem trobat que ens han manipulat, tot això.
Ah, sí.
Quin és
mira, sobretot
els casos pràctics que tu t'has trobat?
El tema de la pandèmia ha sido, vamos, una vergüenza desde un punto de vista, como el hijo que ha tenido cerca al padre o a la madre ha llevado en plena pandemia al padre o a la madre a la notaría para cambiar el testamento nombrándose heredero único el hijo en cuestión que acompaña al padre.
Muy lleche,
y cuando se ha producido el fallecimiento, los hijos dicen, es que no lo comprendemos, no hay ningún tipo de explicación. Y yo ya me estoy imaginando la situación, lo que pudo haber pasado este señor, pues lo que te he dicho antes. Si está conviviendo con un hijo, pues no te vas a enfrentar a ese hijo, que es el que se preocupa más o menos de ti.
Maria Elba, doncs amb aquests casos que arriben al Bufete Rojas, recomanacions que els hi fas, de fet ens ho has explicat ja, eh?
Pues eso, que a partir de 70 años, si no tenemos hijos no hay que preocuparse, ¿eh? Pero si tenemos hijos, sí que hay que hacer un pacto, ¿eh? Porque si nuestra idea, mientras vivimos los dos, nuestra idea es que se reparte de una determinada manera los inmuebles a favor de nuestros hijos... pues que se respete esto y no en último momento te llevan al notario contra tu voluntad, que es lo más grave, porque esto provoca mucho sufrimiento en esas personas que van al notario contra su voluntad, pero de alguna manera para defenderse del acoso del hijo o hija en cuestión.
Maria Elba, ha estat un plaer parlar amb tu, de tenir-te aquests minuts aquí al matí a Radio Estel, al món de les herències. Per cert, si us queda algun dubte, podeu fer una trucada a Bufete Rojas al 93-246-60-96. Moltíssimes gràcies, Maria Elba. Cuida't moltíssim.
A vosaltres. Adeu.
Vinga, que nosaltres seguim avançant, Olga, i avui, jo no sé si tu alguna vegada has tingut en compte això, l'etiquetatge dels productes. Què cal saber? Què hem de mirar? No?
Me'l miro molt. L'entenc poc, però me'l miro molt.
Doncs mira, ara tot seguit, aquí a l'Hora del Consumidor, parlarem de què cal tenir en compte a l'hora de, quan comprem, no, els productes, concretament aquest etiquetatge. Qui ha de portar? Tot seguit ho expliquem aquí al matí a Radio Estel.
Radio Estel.
El magazín del vespre a Radio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
El Marçat posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre els animals i el medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del consumidor.
Doncs com dèiem, avui en el nostre espai de consum volem plantejar-nos la pregunta següent. Parem prou atenció a l'etiquetatge dels productes? Clar, Olga, sens dubte, les etiquetes ens proporcionen molta informació no, sobre el que comprem i moltes vegades doncs, ho passem per alt.
Sí, avui hem pensat que seria important per atenció en aquesta qüestió que ens afecta molt directament com a consumidors i consumidores i per això contem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i ja podem saludar el seu subdirector, el senyor Albert Malià. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En aquesta hora del consumidor, tots els dimecres, quan passen uns minuts de 11:45, parem atenció a què és important que hem de saber com a consumidors i avui és l'etiquetatge dels productes. Per què és tan important?
Bueno, clar, l'etiquetatge té una relació directíssima amb un dret bàsic que tenim com a consumidors, com és el dret a la informació. Un dret, a més, reconegut legalment en el Codi de Consum de Catalunya. Clar, la informació és essencial per poder conèixer i utilitzar amb seguretat i de manera satisfactòria els productes que comprem i els serveis que contractem. I, per tant, aquest és el... És a dir, la configuració d'aquest dret a la informació és això, que tenim dret a rebre una informació veraç, objectiva, suficient i que no ens pugui induir a cap error o engany. I això, tota aquesta informació sobre les característiques del producte, l'hem de tenir accessible als consumidors abans de fer qualsevol compra, perquè puguem valorar i fer una tria doncs, ben informada, ben fonamentada. No? De la mateixa manera, tenim dret a rebre també tota la informació sobre els preus, les tarifes i qualsevol concepte que pugui també incrementar el preu final. I com podem rebre tota aquesta informació? Clar, avui parlem d'etiquetatge, però aquesta informació que diem sobre les característiques dels productes ens pot arribar com a consumidors no només en els envasos i en els embalatges, que seria... Doncs, o les etiquetes, que seria el més estrictament el que identificaríem com a etiquetatge, però també ens pot arribar en un contracte, quan contractem un servei, o en un pressupost, quan encarreguem alguna feina, on potser també ens detallaran les característiques de la feina que ens van a fer i dels productes que utilitzaran, també amb les ofertes o la publicitat, és a dir, qualsevol, diguem, mitjà en el que ens facin arribar com a consumidors aquesta informació sobre els productes o serveis que contractem, doncs s'estarà, diguem, realitzant aquest dret a la informació.
Clar, quan comprem un producte que té això, un embalatge, una etiqueta, molt fàcil llegir-ho, però si comprem aliments frescos, no? el que comprem a granel, la fruita, les verdures, potser la grana, el peix, com se'ns ha de facilitar tota aquesta informació?
Bé, hi ha una normativa que regula expressament doncs, això, és a dir, com s'ha de traslladar al consumidor la informació sobre els productes que es venen sense envasar, que bàsicament són els productes frescos, bàsicament això, fruita, hortalisses, carn, peix... I en aquest tipus de productes, els establiments que faciliten aquests productes, els consumidors ens han de proporcionar informació mitjançant cartells, rètols, etc. Hi ha bàsicament en productes frescos, unes informacions, diríem, bàsiques, fonamentals, que se'ns han de traslladar, no?, als consumidors, que són, bàsicament, el nom del producte, que també en algun cas pot ser obligatori indicar la varietat, perquè pot ser que hi hagi un producte, hi ha productes que tenen diferents varietats o la categoria. El tema de l'origen d'aquell producte, això és una informació molt important i cada cop més important, i que cada cop més com a consumidors també exigim, si volem fer un consum de proximitat, mm-hmm. un consum responsable, i consumir els productes, per exemple, de temporada, etc. Tot això és molt important, per tant, és obligatori indicar l'origen. I, evidentment, també el preu, no?, el preu per unitat de mesura, que normalment és per quilo, Tota aquesta informació és obligatòria perquè, com dèiem abans, és imprescindible perquè com a consumidors coneguem les principals característiques del producte i decidim la compra que fem en funció de les nostres necessitats.
Senyor Malia, per exemple, ara nosaltres, a mi m'ha passat que vas pel carrer, vas a comprar fruita i et trobes que estan presentades diferents fruites, però no hi ha el preu, que és el que ens estava dient, no? Què passa? Què puc dir jo? Li puc obligar, diguéssim, al venedor que ha de posar el preu de la fruita?
La primera cosa que es pot fer, es pot presentar en el mateix establiment, si ho volem fer, un full de reclamació denúncia, o també podem fer directament una denúncia a la mateixa Agència Catalana del Consum, indicant a l'establiment que està incomplint aquesta obligació d'indicar el preu. Malauradament, com esteu dient, és cert que hi ha establiments que no informen d'aquestes dades bàsiques que hem assenyalat. I sí, és cert, també és veritat que hi ha molts establiments que venen productes frescos al país i lògicament, la capacitat de control que tenim a l'Agència Catalana del Consum ens impedeix, arribar a tot arreu, no?
Clar, el que potser ara hi ha gent que diu, home, jo potser l'etiqueta no me la miro gaire, però el que sí que em miro sempre és la data de caducitat. Aquest és un altre element, clar, productes frescos, no, bé, tot i que els ous, estic pensant, els ous sí que hi ha data de caducitat, no? Igual que tenim, sabem si és d'aquells que han estat lliures, el 01, 02, 03, fins a quin punt és important que els productes alimentaris tinguin una data de caducitat? Que sempre hi ha el dubte, És data de caducitat? És data recomanada? Sí, a vegades veiem una data amb una hora que és d'un dia que ja ha passat. El meu fill sempre em diu, això està caducat. Dic, no pot ser, ho vam comprar ahir.
S'ha de consumir preferentment, no?, aquest preferentment.
Clar, ja ho heu dit una mica, és a dir, hi ha dos tipus de data, però en general, diríem, pel que fa al tema aquest, no?, de la data, i sobretot quan estem parlant de productes envasats, estem parlant d'una dada obligatòria i l'objectiu és indicar la data de consum fins quan el producte mantindrà la qualitat sanitària i el que en diem també tècnicament organolèptica, que serien les qüestions, dels sensibles, no?, el tacte, el gust o l'olfacte, de les propietats d'aquell producte. Tot això també, evidentment, sempre que el producte s'hagi conservat seguint les instruccions del fabricant. És a dir, si un producte necessita refrigeració, s'ha de mantenir refrigerat. Si no el mantenim refrigerat, aquí ja nosaltres també recordem que com a consumidors també tenim algunes obligacions. I si el fabricant ens ha indicat això que us deia, que s'ha de mantenir refrigerat, si no l'hem mantingut refrigerat, lògicament aquell producte perdrà les seves propietats i probablement no el podríem consumir. Val? La data, com diem, es pot trobar indicada, la podem trobar indicada de dues maneres. O bé podem trobar la data de caducitat en els productes que es malmeten amb molta rapidesa, normalment s'expressa amb el dia i el mes, i a partir d'aquella data ja no és segur consumir el producte. És a dir, aquí sí que, pel que fa a l'edat, quan ens indiquen data de caducitat, hem d'anar molt de compte en consumir aquell producte diguem, quan s'ha superat aquella data.
I sabrem quina és data de caducitat perquè posa data de caducitat.
Exactament, perquè posa data de caducitat. I, en canvi, hi ha la data de consum preferent del producte, que probablement és la majoritària, i aquí el que ens està indicant el fabricant és que quan preveu que mantindrà totes les característiques de qualitat del producte. Normalment s'indica amb la, o s'expressa amb la indicació consumir preferentment abans de... que jo crec que això molts consumidors ho visualitzarem en molts productes que comprem habitualment, no? I el que ens vol dir és que passada la data el producte es pot consumir tot i que és possible que ja no tingui la mateixa qualitat.
A l'espai de l'Hora del Consumidor, aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix, passant 3 minuts a 3 quarts de 12, estem parlant amb el subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià, que estem, amb el senyor Malià li estem preguntant, no, si parem prou atenció a l'etiquetatge dels productes. Habitualment, senyor Malià, i des de fa uns anys, també és obligatori informar els aliments dels aliments que poden provocar al·lèrgies o bé intoleràncies, no? I cada cop més estem més habituats, no?, a trobar aquella carta, diguéssim, també fins i tot a la carta dels restaurants, no?, que són aquells aliments que porten gluten, que no en porten.
Sí, sí, efectivament és així. De fet, des del 2014 hi ha una normativa europea que obliga a informar sobre, en aquests moments encara és així, 14 grups d'aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies, entre els quals hi ha els cereals, els crustacis, el peix, els ous, la soja, llet i derivats. Bueno, són 14 grups d'aliments. En el cas dels productes envasats, aquesta informació s'ha de donar obligatòriament en l'etiquetatge i això és important també que ho tinguem present, que en els establiments de restauració i tots els establiments que venen aliments sense envasar o que pot ser que s'envasin al punt de venda, per tant, estem parlant de bars, restaurants, xarcuteries que venguin aliments preparats, etc. També estan obligats a facilitar aquesta informació, tot i que aquí la informació ens la podrien donar oralment o amb cartells, etiquetes, rètols, o, per exemple, en el cas dels restaurants, en les cartes i els menús dels restaurants. Mm-hmm. Això és important recordar que és obligatori que ens facilitin aquesta informació. Yeah. Potser també alguns dels oients... és un tema que en alguns restaurants això es comença a veure. Hi ha diferents formes d'indicar-ho, però és un tema important que és una obligació que ens informin.
Però és veritat que cada cop més es comença a veure ja, gairebé a tots els establiments de restauració, no?
Mm-hmm.
Hem parlat sobretot de productes envasats. En aquest cas, quins són els consells que ens podeu donar des de Consum pel que fa a l'etiquetatge, allò que hem de tenir sempre present?
Estan parlant al començament que és important perquè puguem tenir, doncs, estar ben informats. Per tant, quina és la recomanació que diem? Doncs, en primer lloc, és llegir atentament les etiquetes perquè ens estan donant informació important com a consumidors. I assegurem-nos que ens donen la informació adequada i suficient. Comprovem també que hi figuri a la identificació del responsable del producte, que això també és una altra de les obligacions que ha de complir l'envasador, per si hi ha qualsevol problema, si hem de fer alguna reclamació o qualsevol qüestió, s'ha d'identificar. Hi ha alguns fabricants, alguns productes que fins i tot posen un telèfon d'atenció al consumidor. Tinguem en compte també les advertències i les recomanacions sobre l'ús, la instal·lació, el manteniment del producte. Per exemple, el que estava comentant abans, de si és un producte refrigerat que s'ha de mantenir a una determinada temperatura. Tot això són qüestions importants. També, en el cas de productes que poden comportar algun risc, parlaríem, per exemple, aquí dels productes de neteja, que han de també incloure advertències obligatòries de seguretat, com ara el fet que no ingerir-los
no
o mantenir-los fora de l'abast dels nens, etc. Val? Mm-hmm. També és important tenir en compte aquest tipus d'advertiment. Pel que fa als productes alimentaris, hi ha moltes obligacions d'informació. De fet, si també visualitzem els productes alimentaris, cada cop hi ha més informació amb l'etiqueta dels aliments, a vegades amb una lletra molt petita, com pot ser, per exemple, la llista d'ingredients de major a menor pes, la quantitat neta d'aliment, la informació nutricional, que és un aspecte molt important i cada cop més, que com a consumidors doncs ens dona una informació important sobre la quantitat, per exemple, de greixos, hidrats de carboni, sucres, proteïnes, sal. És una informació obligatòria que, com dic, a vegades amb alguns productes doncs està molt petita, però doncs és una informació que ens hem de fixar, o com comentàvem abans, la data de consum, no? També, en el cas, per exemple, del tèxtil, de la roba, doncs aquí se'ns ha d'indicar la composició del producte, si està feta de cotó, de teixits sintètics, el que sigui, les instruccions també de rentat i de conservació d'aquella peça, etc. O, per exemple, en un altre tipus de producte, com poden ser els electrodomèstics, ens hauran de donar també, per exemple, informació sobre que en diem l'etiquetatge energètica, que ens informa sobre l'eficiència d'aquell aparell. Com veiem, per tant, les etiquetes ens proporcionen informació molt valuosa sobre les característiques i, per tant, doncs, consultem-les i llegim-les amb atenció.
Ara a mi em sorgeix un dubte. Què passa amb la gent invident? Com saben ells de l'etiquetatge? S'ha plantejat en algun moment? Que així com veiem el braille, doncs els caixers automàtics, els ascensors... Però me'n recordo una vegada que parlava una persona invident i em deia, és que jo arribo a un supermercat i estic perdudíssim. O sigui, no hi ha cap indicació.
Hi ha algun grup de productes en què això ja està previst, per exemple, en els medicaments. Els medicaments, si us hi fixeu, quan compreu un medicament, tenen les capses, diguem, on van els medicaments, ja hi ha... és obligatori que s'indiqui amb llenguatge el braille per invidents. Però sí que hi ha diferents disposicions que estan ja tractant el tema que en diríem de l'accessibilitat de la informació.
Per tothom, exacte.
El problema, lògicament, aquí, clar, aquí hi ha tota una qüestió, sobretot, que té un impacte gran i uns costos importants pels fabricants, però que, bueno, lògicament cal estudiar fórmules perquè això... es pugui fer efectiu. Pensem també que hi ha productes en què és complicat d'incloure-ho, aquest tema, pel tipus de producte, pel tipus d'envasat, per tal, per diferents circumstàncies, sí. Però en tot cas és un tema que lògicament està previst, s'està treballant i hi ha disposicions que ja comencen a parlar d'aquests temes d'accessibilitat.
Senyor Malia, res, ens queden pocs minuts, però clar, aprofitant doncs, que arriba ja el temps de Nadal, també és molt important, no?, tenir en compte el col·lectiu de persones a qui va adreçat un producte, especialment si es tracta doncs, dels més petits de casa. Quines dades són aquelles obligatòries que han de constar en l'etiquetatge justament d'una joguina infantil, per exemple?
Doncs sí, clar, en el cas de les joguines estem parlant doncs, d'un producte que va destinat a un col·lectiu molt específic, com són els nens, i que aquí hi ha sobretot unes normatives de seguretat doncs, d'àmbit europeu molt estrictes que afecten, evidentment, a l'etiquetatge. Què és el que han d'incloure? Doncs, en primer lloc, la marca CE, que en diem, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat que es preveuen en les normatives comunitàries, i això significa que el fabricant declara que el producte compleix amb aquesta normativa, amb tots els requisits aplicables a la seguretat, i assumeix la plena responsabilitat del producte. També un número que identifica i la joguina. Aquí estem parlant del lot, la sèrie, el model, etc. És a dir, el número concret que identifica aquella joguina. El nom i la marca del producte, la raó social d'adreça responsable i una altra qüestió important, com són les instruccions i les advertències d'ús i restriccions d'edat. Que això també hi ha una regulació molt estricta de determinades joguines que no es poden utilitzar per sota de determinades edats o a partir de determinades edats, i d'altres casos en què les joguines s'han de, per exemple, d'utilitzar sempre sota la vigilància d'un adult, per exemple, no? I això també s'ha d'advertir expressament en la joguina. Tinguem en compte també que, per exemple, les disfresses infantils, tot i que són un producte tèxtil, han de complir els mateixos requisits de seguretat que una joguina, eh? Com, per exemple, el tema que dèiem del marcatge CE o la indicació de l'edat recomanada, si estan fabricades amb materials no inflamables, sense parts punxegudes que puguin tallar o peces petites que es puguin desprendre. Per exemple, les màscares han de tenir suficients orificis de ventilació perquè es pugui doncs, respirar adegudament i sense cordills llargs, especialment a la zona del coll.
Ah, doncs, senyor Albert Malià, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a l'Hora del Consumidor al matí a Ràdio Estel, subdirector de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies i fins la propera. Cuidis molt.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Que tingui un molt bon dimícres. Clar, des de l'Agència Catalana del Consum, la veritat és que periòdicament doncs, es fan campanyes informatives justament relacionades amb l'etiquetatge dels productes que van adreçades tant a consumidors com consumidores perquè coneguin, com sempre, es remarca des de l'Hora del Consumidor, els seus drets com els comerços o empreses perquè siguin conscients de les seves obligacions. Tota aquesta informació detallada la trobareu per més informació a dos canals ben fàcils d'accedir.
Un és la seva web, que és consum.gencat.cat i l'altre, si busqueu a les xarxes, tant a Instagram, Twitter o Facebook, l'usuari és @consumcat.
I recordem que des de l'Agència Catalana del Consum també es fan actuacions d'inspecció i de control. Per tant, si us heu trobat en alguna situació similar al que ens ha explicat avui doncs el senyor Albert Malià, us heu de posar en contacte amb ells a través del web consum.gencat.cat o també, com ens deia la Olga, a través de les seves xarxes socials. Va, que arribem ja al punt de les 12, fem una petita aturada, escoltarem la pregària de l'Àngelus, com sempre, a les 12 en punt, i després ens posarem al dia amb les notícies, amb l'Anna Closa i també amb el Xavi Toscano. I ja, en aquesta segona hora, podríem dir, del matí a Ràdio Estel, parlarem del món dels videojocs. Fins ara!